Aquest divendres serà dia 8 de març, una data que ja tenim ben incorporada, entenc o m'imagino, tots tenim prou incorporada a la memòria com a Dia Internacional de la Dona. Així és considerat des de l'any, ja us ho diré, des de l'any que la... que Nacions Unides així ho va considerar amb un document que tenia jo per aquí i que ara no localitzo. En tot cas, ho és. De ser-ho, ho és. Dia Internacional de la Dona. La plaça avui és dedicada a aquesta efemèride. Parlarem amb senyores, amb senyorasses, com la Nuri Català. Nuri, què tal? Com anem?
Bé, anem.
Sí que és benvinguda.
Per mi aquesta taula és una taula de luxe.
Sí o no?
Oh, i tant, mira, una escritora consolidada i una presidenta. Jo què faig aquí?
Home, com t'he presentat jo?
Sí.
Com una senyorassa.
No, sóc cap senyora, no, sóc una dona.
Vinga, i amb tot l'orgull del món, no?
Amb tot l'orgull del món.
També podíem haver anat més enllà. I amb la mà de dones, grans professionals que hi ha en aquesta casa, jo podria haver fet un pas enrere. I avui, que s'assegués aquí la Lali, que s'assegués aquí la Montse, que s'assegués aquí la Cris, que farien la feina... Pla més bé que no pas jo, segurament.
Que jo, segur.
No, que jo, i que jo. Si hem de ser humils, mira, jo també faig un pas enrere, no fotem. No et fot. Bé, la plaça avui també és televisiva en la mesura que aquest espai que ara estem començant a emetre ha sortit surt per ràdio el dijous de 1:45 a les 2, però sortirà al vespre per Canal 10 Empordà el divendres en l'entrevista habitual que condueix en Miquel, que avui es dedica a les dones, amb aquesta tertúlia i un documental que hi haurà tot seguit. Va bé?
Molt bé.
Impressiona.
De nassos, sí.
Jo he presentat a la Nuri i prou. He presentat a la Nuri i prou, però ja aneu escoltant altres veus, com les de la Montse Castanyo.
Hola.
Diu la Nuri, una escriptora consolidada.
S'equivoca. Escriptora, no. Sóc una aprenent d'escriptora, però bueno, ja hi anem.
No. A veure. Que sigui un programa reivindicatiu.
És molt modesta.
Exacte. No comencem amb aquestes modèsties, tant la Nuri com després la Montse. Ets una escriptora que ha publicat un llibre supervendes.
Sí, senyor.
Sense cap dubte.
Que va per la tercera o per la quarta edició. Ja.
Gairebé per la quarta i una primera en francès, si tenim sort.
Et sembla poc?
No.
Veus com tinc raó?
I tu creus que un aprenent d'escriptora faria 4 edicions d'una novel·la i traduccions al francès?
No, però és important ser humil. Està bé que ho diguin els altres.
Va, però llavors no els arrebatis. Si els altres ho diuen, diu, ah, gràcies, però dim-ho.
Gràcies.
Ja està. A veure si la dolça Caterina també serà protagonista de la tertúlia.
Ja veuràs.
Segur que sí.
Seguríssim.
Per consolidació, la de la Mercè.
Per què?
Anys de presidenta en el CERT?
9, comencem el que fa 10.
Anys de permanència a la Junta Directiva del CERT?
La meva filla va néixer ara fa 29 anys, en farà 30, i jo estava a la Junta de l'Àngels Rodríguez, sí.
Llavors diuen que en aquest país les dones no tenen responsabilitats de govern.
Però va costar molt, perquè eren tot homes, jo sola, ara sí que tinc una junta amb 4 dones i 2 homes, que els volem, perquè els volem.
Matitzem-ho.
A veure, que reivindiquem la figura de la dona, està bé. Que això vagi a costa del menysteniment de la figura de l'home, potser tampoc cal.
No, en tenim 2, que continuaran la junta que vindrà, l'Albert Ciprés, que es vol reincorporar a la junta d'en Raúl Centeno, i que, bé, en Raúl és un gran fitxatge per al CERT, no tinc cap dubte.
Mm-hmm. Va, doncs, jo no us ho he dit. Us proposo fer calades i enrocades, sí o no?
Doncs ho hem pensat, no?
Doncs aneu-los a pensar, els farem d'aquí una mica. El dia 8 de març és Dia Internacional de la Dona des de l'any 1977. Mm-hmm. I fa referència amb uns fets històrics a la ciutat de Nova York, amb una fàbrica...
Que van calar foc l'amo,
sí.
Les dones eren tancades a dintre, mm-hmm. I l'amo va calar foc i va morir moltes.
Cap a 200.
142.
Sí.
Què és per vosaltres el dia 8 de març? Quin significat té, Mercè, Montse, Núria?
A veure, és el dia de la dona. El que diem que celebrem, jo em sembla sempre trist. A Catalunya tenim tendència a celebrar, i en general, coses tristes. Sí, sí. A veure, l'11 de setembre és un dia trist, i el dia de la dona podria ser un dia més alegre, no? Em sembla que celebrem una desgràcia que va haver-hi i que s'ha de reivindicar, però a vegades penso que hauríem de celebrar un altre dia més, no sé, el primer dia que vàrem votar o el primer dia que vàrem aconseguir tenir un sou just o alguna altra cosa.
A mi em sembla que és trist, però motiu. Jo penso que és trist que avui en dia encara s'hagi de reivindicar el Dia de la Dona.
Sí. És absurd. En el segle XXI... Sí.
Independentment del que va passar l'any 77, que ja no és trist, és una salvatjada absoluta, el fet de que avui, el 2019, encara hàgim d'estar defensant uns drets pel Dia de la Dona, doncs fa tristesa. Crec que una societat avançada com la que volem representar, tots aquests temes ja haurien d'estar superats de fa molt de temps. Això, a mi em genera certa tristesa aquesta celebració. Amb matisos, també, perquè la veritat és que jo em declaro una persona poc feminista, he tingut molta sort en aquest sentit, però sí que és veritat que anomenar-ho sort ja no deixa de ser, doncs això, una mica de tristesa, no? Dir, bueno, hi ha persones que realment viuen aquesta realitat d'una forma que evidentment s'ha de reivindicar. És trist, molt trist.
Com ho veus,
sí, sí, no, jo també estic amb ella, que actualment, en el segle XXI, que encara haguessin de reivindicar la figura de la dona, que trobo que també és trist, que no avancem. Bueno, sí, hem avançat, evidentment hem avançat, perquè ara fa 100 anys que la dona va començar a votar, i això ja va ser un avanç, i de mica en mica, però ara actualment trobo que reivindicar això, també estic amb ella, I jo trobo que em penso que haurem de reivindicar-ho tota la vida.
Durant molts anys.
Sí, sí. Sí.
Tota manera, també
jo soc pessimista, ja ho sabeu que soc pessimista.
A mi em dona una mica la sensació també de que a vegades hi ha dos temes importants. Per una banda hi ha el tema de la generalització. Sí, no podem generalitzar.
No, això mai.
No podem generalitzar. I és veritat que a vegades tenim tendència a marxar als extrems. Llavors, ostres... Posem a tothom en un sac, sembla,
sí,
aquest dia.
Sí, home, no, això no.
I l'altre dia a mi em va agradar moltíssim una declaració molt bonica que va fer l'Hugo Silva, que és un actor, i era en referència doncs, a aquest famós autobús que volta sí. per ahí, doncs, patrocinat per PP, Ciutadans
sí.
i Vox, com
sí,
no.
Sí, sí, com no.
I aquest senyor deia, cierto, diu, las leyes de género discriminan a los hombres.
Clar.
Però feien matisos, deia, a los asesinos, a los maltratadores y a los retrógrados. Al resto de nosotros, no. Clar, aquest és un tema que ens ha de quedar clar. És a dir, si jo us parlo personalment de les meves experiències, jo us he de dir que la major part de la meva vida laboral l'he treballada amb homes i no he tingut mai, mai, mai el més mínim problema. Fins i tot us he de dir que si he avançat professionalment ha sigut amb el seu recolzament, ha sigut amb el seu vistiplau, però no vistiplau a nivell de dir, va nena, no, sinó per la confiança que sempre s'ha dipositat en mi. I aquesta confiança moltes vegades ha vingut doncs, de la mà dels homes, a nivell d'amistats, a nivell personal, jo no he tingut, no puc ser una persona extremadament feminista. Sí. Per què? Doncs perquè realment és una realitat que jo no he viscut. Per què? Imagino que també és perquè em moc en un sector on l'educació ja està molt avançada. És a dir, també el feminisme a vegades trobar-nos amb segons quins esculls sí. també depèn d'un tema social, no? I ho tenim, o sigui, ara mateix ho estem veient. Hi ha tota una sèrie d'afloraments socials que són desastrosos, que són terribles, que estem tornant a... I això és un tema social i és un tema d'educació, penso.
Sí. La, també... Montse ha tingut molta sort. Jo us iria calçant...
Sí. No, un incís, jo només ho he dit. Ja, però, Montse, però ja...
Llavors us passaré unes dades, si me deixeu. Vinga, sí. Feu.
Hi ha maltractadors, que són persones amb una gran educació i amb carreres i...
Sí, però no em refereixo a aquest tipus d'educació.
Ah.
Perquè precisament hi ha persones que són molt lletrades i que els hi falta una educació bàsica molt important, perquè l'educació moltes vegades la limitem a el que són les escoles i el que són les titulacions.
Titulacions.
I jo penso que aquí cal un tipus d'educació diferent, és a dir, és una educació que rebem a casa, és una educació que comença per casa, i ja no comença per casa els pares, comença per casa els avis, i clar, si anem tirant enrere, és veritat que hem de superar moltes coses per arribar fins aquí. Però crec que és una educació bàsica, no només la que passa per les escoles, no només la que et dona titulacions, sinó aquella que et fa una persona humana i que, evidentment, veus aquella persona com el teu igual, independentment de que sigui una dona, de que sigui, i ara amplio el tema, una persona que pertanyi a un col·lectiu gay, per exemple, o una persona...
O de color,
exactament. Que tot és la mateixa... És un problema de base.
Senyores, hi ha problemes de base. Anem fent salts. Números. I posem-hi números.
Perquè
la societat, 50% d'homes i un 50% de dones. Posi 51 o 52, la diferència no és més que això. 53, però no passaríem d'això.
Diu que hi ha més dones que homes.
53 de dones, 47 d'homes. Si fos així, no l'errarem pas gaire, d'un 2%.
Com diuen, eh?
La televisió pública catalana és la més equitativa a l'hora de tractar o de donar veu, de donar micro a homes i dones, si ho féssim així. Si els poséssim tots en un mateix sac, que no s'hauria de fer, però a veure, per fer números fem-los. La presència o la veu de dones als informatius de televisió de Catalunya, posem-hi un número, digueu un número, aprox. És injust, perquè surten menys que els homes, a veure, però fins a quin punt?
En informatius.
Temps de paraula als mitjans informatius de televisió i ràdio per sexe.
Ostres, jo és que no m'he parat a pensar en això.
A veure, fem una hipòtesi.
Jo només sé allò de TV3.
Sobre aquesta hipòtesi, què diríeu? Allò, desconeixent absolutament la dada. Surten més homes que dones, evidentment. Sí. Però feu una aposta, aviam, digueu.
Però això cada vegada se va adelantant més.
Segons un estudi de la Generalitat...
I les dones s'hi van incorporant més a totes les cadenes.
Què ho diguem, amb tant percent?
Amb un tant percent. Tant percent de veu de dones als informatius de televisió de Catalunya.
40-60, 40-60.
Sí, 45-55.
No ho sé, no m'hi he fixat, la veritat.
Aleatòriament.
No sé, això, un 40-60, potser no ho sé.
40 dones, 60 homes.
La veu de la dona als informatius de televisió de Catalunya, que és la més equitativa de totes les que s'han estudiat, 28,9%.
Uf!
71,1% als homes. A RAC1, 25,9, 74,1. A 8TV, 25, 74, i totes van més o menys.
Sí, però no penseu que això és una cosa que s'anirà equilibrant en el moment en què... Hi ha professions, per exemple, que fins ara han sigut tradicionalment territori d'homes. Llavors, per arribar a una igualtat... A veure, jo us parlo des del meu punt de vista professionalment. El temps que més he treballat seguit en una empresa ha estat en una empresa d'aviació, on, evidentment, tots eren pilots, i cada vegada que arribava algú, una noia pilot, doncs te sorprens. Però si vas a la base, te'n dones compte que la majoria de persones que venen a demanar-te informació per fer-se pilot d'helicòpter o pilot d'avió són homes. I les dones no tenen aquest interès. Però no ens podem enganyar. Jo donava la mateixa informació a homes que dones. El cost era exactament el mateix per homes que dones. Què passava? Que senzillament el tema del pilotatge, tant d'avió com d'helicòpter, era un tema que interessava més als homes que a les dones. Què vull dir amb això? Que probablement el que hem de fer és, com que això jo sí que confio en que vagi avançant, perquè tinc una filla i ella em demostra que té molts menys prejudicis que jo, o que la meva mare, o que la meva àvia, això es va superant, doncs jo imagino que les dones, mica en mica, seran mecànics d'helicòpter, seran pilots, seran... Saps què et vull dir? Em dóna la sensació que és una qüestió també... Evidentment, poder hi ha una discriminació, no t'ho vull negar, però des de la meva experiència professional no ha existit això.
I ara, amb el temps i l'any que estem, potser veurem més regidores i alcaldesses que no hem vist fins ara.
Podria ser. No seria dolent.
Xifres, doncs, vinga. Alcaldesses a Catalunya. La legislatura 2015-2019, la que estem a punt d'acabar.
Jo no tinc estadística.
No crec que passem d'un 15%.
Jo sí que la tinc, l'estadística, però 15? Torno a fer el mateix.
D'un 15 a un 20.
Que passem d'un 15%.
La Núria diu un 15. No passem del 15.
No sé, no vull donar dades, Abel. No, perquè l'alcaldessa de la capitalitat, o sigui, l'alcalde d'una capitalitat, la nostra, per exemple... És una dona. És a dir...
Gironines, eh?
Girona.
Gironines.
I a Figueres, també.
I a Barcelona.
Però a mi em sembla que no passem, malauradament, del 15%.
Mira, aquí ara us heu passat de pessimistes, un 18%. Però ja la toqueu. I en tot cas, aquí...
Jo t'he dit una forquilla del 15 al 20.
Aquí és interessant veure l'evolució, anant cap al que comentava la Montse.
Exactament.
De la primera legislatura del segle XXI, la de 99-2003, a la legislatura actual, hem saltat d'un 6 a un 18.
Bueno, amb 19, 4 anys.
Amb 19 o 20 anys, amb 5 legislatures, amb 5 mandats hem passat d'un 6 sí, a un 18.
Sí, però veus, jo aquí també faria un incís. I alcaldables? Dones alcaldables interessades en arribar a ser alcalde? Quantes n'hem tingut?
Ah. Això, bueno, això ja puja més.
Sí, més.
Però, òbviament, no és un 50%. És a dir, les dones fins ara, vull dir, fins fa uns anys, hem tingut un interès relatiu en la política, per exemple. Per què? Doncs també considero que és per un tema d'educació i que aquí hi anirem arribant. Però jo és que em nego a pensar que hi hagi un impediment masculí, saps allò de dir...
No.
És que no podem arribar perquè ells...
Mira, el cert l'escala, 50 anys de cert i primera dona presidenta.
Exacte, vull dir que això
va costar molt, eh?
Compte, però d'aquests 50 anys, són 9, posen i 10... Vol dir que ja un 20% del temps d'existència del CERN ha estat...
A mans d'una dona.
A mans d'una dona. És
clar, has de pensar que
l'última dècada, el CERN ha estat íntegrament o un 100% governat per dones.
Sí, perquè ara som 4 dones amb 2 homes, que és el que he dit abans.
Escolta, aquí ja ho
creiem. Però no hi ha paritat, Mercè.
Jo aquí porto una... No, perquè no volen, perquè no hi ha voluntaris per entrar, perquè podríem ser 7 o 8 en vez de 6, d'acord? Però també penso que el que hi havia abans era molt clar que semblava molt costés que entrés una dona a presidir el CERN.
Sí,
I més siguent de fora.
Aquestes xifres... tu em vas a parar.
Això és una gironina
que acabi presidint... Que acabi presidint... Perquè, vulguis que no, ets gironina.
Sí.
I ho serà sempre.
I escalenca.
I a l'escala t'ho recordaran, però sí, però... Sí,
ell tenen el cor molt partit.
Escalenca, sí, però vens de Girona.
Però m'ho recorden moltes vegades. I la frase aquella, esclar, com que no ets d'aquí, parlant d'algú que... Ai, qui era aquest? O no ho sé, o algú que ha fet alguna cosa, sí, o s'ha mort, o qualsevol cosa, no? Qui era aquest? Esclar, com que no ets d'aquí, això m'ha hagut d'escoltar masses.
Sí, de quina casa ets. Però així ja entraríem en un altre tema, que també seria productor de debat,
Jo crec que sí.
I soc casada amb Escalenc, que és un avantatge, perquè si ja fos de fora i casada amb de fora, ja sé.
Oh, vas a parar. Escolteu-me, que hi hagi més o menys alcaldesses és una cosa, diguem-ne, anecdòtica i s'anirà curant. Però hi ha coses que sí que fan més mal. Si anéssim a tocar, per exemple, els sous.
Home.
Això ja emprenya més, no?
Els sous, no hi ha dret amb això.
I
això sí que és
una mica s'atenua amb una gràfica que tinc al davant, on la diferència entre el sou de l'home i de la dona és més gran, hi ha més grau de diferència, com més elevada és l'edat. És a dir, la gent més gran, que veia d'uns antecedents...
A partir de 50 anys o així.
La franja de 55 anys o més, el sou mig... amb una dona, sou mig brut, és 21.800 euros per de l'home, en aquesta mateixa franja d'edat, 31.000.
Ah,
10.000 euros de diferència per la mateixa franja d'edat, de promig. I això passa amb totes les edats. I els de menys de 25 anys, val, si s'atenua només hi ha 2.000 euros de diferència any i sou brut, però continua sent així.
Però la tendència és positiva.
Sí.
Sí, home, anem pujant.
Sí, clar, és allò que diuen, a poc a poc se van assolint.
Potser per això encara reivindiquem el dia de la dona, no?
Perquè no hem assolit.
Perquè no hem arribat al nivell que hauríem d'arribar.
Depenem de nosaltres, també depèn de nosaltres. Som nosaltres que hi hem d'anar entrant i que s'ha d'anar treballant. Vull dir, ara doncs, les noies estudien biologia i estan en un laboratori. Fa 50 anys això era impensable. Per què? Doncs perquè l'educació les marcava per un altre tema, no les marcava per ser unes...
Bueno, jo tinc alumnes que estan fent tallers a graus mitjos o graus superiors de paleteria o de fusteria, cosa que fa uns anys era impensable.
Clar.
En tinc dos i són soles, una paleteria i l'altra fusteria, exalumnes que tenia. Però bé, per què no? Perquè no pot ser paleta una dona i perquè no pot ser fustera una dona.
En Bonsé, com s'hi posaria la Dolça Caterina a dia d'avui, amb un 8 de març?
Que maco que m'ho preguntis. Sí. perquè
m'agrada que em faci aquesta pregunta.
M'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Per què? Doncs perquè saps molt bé que la Dolça Caterina és una saga de dones. Llavors és una saga de 4 dones. I jo vaig ser molt conscient de que volia que cada dona que aparegués en aquesta novel·la fos molt fidel al temps, al seu temps vital. És a dir, hi havia la Maria, 1920, hi havia l'Antònia, 1940, hi havia... No, vaig malament de dades, anem més enllà, inclús. hi havia la Maria, 1890, hi havia, exacte, sí, l'Antònia, 1900-1920, hi havia la Maria del Mar, 1935-40, i llavors hi havia la Catrina, que era la nostra contemporània, sí, no? La sí. meva contemporània, als anys 60. Llavors, evidentment, les decisions que pren la Caterina, en aquest cas, separar-se del seu home perquè li és infidel, mai haguessin estat decisions preses per la Maria del 1890.
No, no.
És a dir, evidentment, totes aquestes dones han estat, les seves decisions han estat sotmeses a l'època que van viure. I a la novel·la també es marca una evolució. És a dir, per exemple, la Maria del Mar s'ha de casar perquè es queda embarassada. La Caterina no ho hagués fet. O potser sí, però probablement avui la meva filla, si es queda embarassada, doncs prendrà unes decisions
no està enamorada,
completament diferents a les que probablement hagués pres jo o la meva mare. Llavors la Dolça Caterina parla d'això, parla de dones que prenen decisions diferents en funció del moment vital que viuen i marca una evolució. Llavors sí, és una novel·la molt representativa del dia d'avui, jo crec que sí.
A l'Escala, motiu d'aquest Dia Internacional de la Dona, s'han programat 4 activitats. Una, la presentació del llibre d'aquella escriptora afganesa que es va fer abans
d'ahir. Nadia
Ghulam,
exacte.
Nadia Ghulam. A la biblioteca, com va anar?
Va anar excepcionalment bé. És increïble. Posa la pell de gallina. Brutal, de veritat, eh? Perquè realment aquesta dona, això sí que és una lluita. Aquesta dona va prendre la identitat del seu germà mort perquè la seva família, evidentment, necessitava diners per viure i les dones no poden treballar. Llavors ella es va fer passar per home.
Per home, per poder...
Sí, per poder alimentar la seva família. Sí. Llavors, a part de tots els estralls de la guerra, va caure una bomba a casa seva, ella porta infinitat d'operacions al seu cos. A part de tot, doncs, és aquesta negació de dona i aquesta necessitat de convertir-se en un home per poder, doncs, no tan sols viure ella, sinó poder alimentar la seva família. És un testimoni esgarrifós. Tothom va acabar amb llàgrimes als ulls. Eh?
Aquest acte jo no us el puc recomanar. Puc recomanar que reescolteu l'àudio, que aneu a buscar la notícia.
Hi ha un llibre que em sembla que es diu, no sé si us ho diré bé, però em sembla que es diu Sota el meu turbant.
Sí.
I és espectacular.
Doncs passeu per la biblioteca, segur que l'hi trobeu, no?
Sí.
N'hi ha o no
sí,
n'hi ha cap?
Sí, sí,
sí, sí, segur que sí. Aquest us el vam recomanar dilluns, dimarts, aquest acte, però ara ja és passat. En queden 3. Demà divendres, El paper de la dona al món del cinema. Una entrevista diàleg amb la Rosa Ros, que va guanyar el Gaudí per la millor direcció artística aquest any.
I nomenada als Goyes, també. Mm.
I amb la periodista Carolina Rossich. Demà divendres, a l'Alfolí de la Sal, 8 del vespre. El dissabte, 7:45 del vespre, presentació a la llibreria Vitela del llibre Soc feminista i no ho sabia, d'Ariadna Oltra.
Sí.
I el diumenge, una altra de ben curiosa, que es diu Ser dona en el món antic. Una visita guiada especial a Empúries, resseguint sobretot aquells elements o aquells llocs, aquells indrets on es pot explicar la vida quotidiana de la dona en el món grec o romà de fa una colla de segles. Com el viureu vosaltres aquest 8 de març? Què fareu demà?
Jo què faré? Mira, el que faig cada divendres. El dematí anar a comprar, fer el dinar, rentar els plats... Jo sóc mestressa de casa, ja ho sabeu.
Doncs jo també treballant, vull dir que tenim classe, la mainada tenen exàmens i vull recalcar una cosa, de la mainada que tinc a classes tinc molt més nens que nenes. Això vol dir que devem ser més intel·ligentes, perquè les matemàtiques, de veritat, que amb els nens fallen molt més.
O són més conscients de les seves mancances i per això s'apunten en una acadèmia per fer un bon paper el dia que tingui l'examen oficial.
No, però bàsicament, de veritat, fins i tot a l'estiu, recuperacions, tinc un índex molt més gros de nois que no pas de noies. Què he de dir? Devem ser més intel·ligents.
Mira, deu ser això, potser.
Aquí ho deixes dit,
No, és que és veritat, ho pot dir-ho la seva filla, l'Ivon,
Sí.
Alguna vegada i em sembla que també té més nens que nenes.
Sí.
Montse, com el viuràs demà?
Treballant com cada dia. Sí, sí, treballant a la biblioteca. És veritat que al matí tenim lliure, llavors al matí faré de mestressa de casa i a la tarda, doncs, treballaré, sí, és clar. Aquesta és la duplicitat de la dona, eh? A dintre i a fora.
Sí, poder treballar una mica per tot, no?
Sí, exacte.
No seguireu la convocatòria de vaga?
No,
no.
Sense més explicacions.
No, perquè jo em sembla que darrerament estem... Jo ara a l'institut, per exemple, he vist una mà de vagues d'alumnes sense ser justificades. Per què feu vaga? Perquè l'han convocat i ja està, i si no anem a l'escola. Jo em sembla que una vaga s'ha de ser molt conscient de per què la fas, no? I llavors el que deia la Montse abans. Em sembla que hem arribat a un nivell que ja estem prou consolidades com a dones com per no haver de reivindicar tant el que està passant. Maltractes és un tema a part i és molt penós i sí que n'hi ha molts, però també n'hi ha alguns amb homes, eh? Vull dir que... Jo em sembla que hem d'anar tirant endavant amb molta empenta i sense tenir tanta pena els mateixos. O sigui, sembla que ens estem justificant que no podem arribar on hem d'arribar. I a mi em sembla que les dones ara podem arribar per tot i no fa falta fer vaga, fa falta fer la vida normal, tirar endavant i intentar fer el mateix que fan els homes i ho podem fer-ho de sobres i està demostrat.
Jo penso que és més una feina de cada dia que pas un dia de vaga, tot i que no hi estic en contra, però per condicionants doncs treballaré.
No, però...
De tota manera penso que és aquella engruneta diària, aquella engruneta diària que ha de caure en una bona terra i de fet crec que hi està caigent. Un exemple molt ràpid i molt simple. Li dic al meu gendre, cuida-me la meva filla, i em diu no cal, ella es cuida sola.
Sí, a mi em passa igual, mira.
És molt bonic.
Sí, sí.
Oi tant, sí, sí.
No cal, ella es cuida sola.
Jo també trobo que és una lluita diària i que s'ha d'anar fent, mira, anar fent així de mica en mica, s'omple la pica, hi ha una dita, i a veure si cada any podem anar recuperant-se, i no sé, poder dintre de 10 anys, si tornem a venir, poder les coses seran més diferents, no? Podria
jo crec
ser.
Que és més
10
un dia...
anys, jo dic 10 anys.
Jo crec que és més un dia per celebrar que hem aconseguit més coses.
Home,
que
sí.
No pas per queixar-nos
per reivindicar
el que encara no hem aconseguit. O sigui, hem d'anar celebrant que cada
any... El que s'ha aconseguit.
Som més especials.
Recullo, com que m'agrada saber les coses com evolucionen, recullo la invitació o la proposta de l'Uri i us cito a totes tres aquí el dia 8 de març de l'any 2029.
Molt bé.
Si ens ho recordes, aquí serem.
Jo vindré a poder amb un bastonet, ja.
Però vindràs.
Però vindré, no, i tant.
I amb el discurs positiu que hi ha hagut en aquesta tertúlia, deixeu-me treure un tema també, en 20 segons, només citar-lo, que a vegades en fem una muntanya quan surten tots els casos d'agressions, d'abusos i de tots els problemes que hi ha. Jo vull dir, és positiu. No estem pitjor que estàvem fa un temps, però... tenim l'avantatge que ara sí que ho diguem més i es denuncia més.
Sí.
Sembla que n'hi hagi més casos. No és veritat que n'hi hagi més
no,
de casos.
No,
ans al contrari.
N'hi ha menys, però surten
més. Però abans necessàriament t'ho menjaves i t'ho guardaves a casa perquè dones en guard d'explicar-ho. Núria, Mercè, a Montse, a totes tres, moltes gràcies, fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies
a tu.
Bona tarda.